arriba aquí amb la katana. I avui viatjarem amb ell. Jordi Creus, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Fantàsticament bé.
Doncs me n'alegro, perquè avui viatjarem amb tu fins als anys de la Guerra Freda. Ho farem doncs per conèixer Kim Philby, un dels millors i més coneguts espies del segle XX.
Sí, sí, un espia extraordinari, sí, sí.
Doncs escolta'm, qui era Kim Philby? Un, el fill, ho vols dir tu o jo? Tu.
Home, si vols, és el fill d'una família burgesa de Londres, és un home que va dedicar la seva vida a la causa del comunisme, primer des de la seva Anglaterra natal, després a la Guerra Civil Espanyola, i que va venir a la Guerra Civil precisament amb una missió secreta que hauria pogut canviar, si s'hagués complert l'objectiu, hauria pogut canviar i molt el curs de la història.
Oh, m'agrada aquesta introducció.
Segueix, Jordi.
Perquè és com, ostres, sí, quina? Què hauria passat, si no?
Doncs, què hauria passat, si?
Posem música i esperem. Per què Kim Philby és un personatge important? Per què ha passat a la història?
Doncs perquè va ser un dels personatges claus de la Guerra Freda, que és un període de la història de la humanitat per mi apassionant, la Guerra Freda. Ell va ocupar els llocs de màxima responsabilitat dins de l'espionatge britànic, entre ells, per exemple, el màxim cap de la secció dels serveis secrets britànics que espiaven a la Unió Soviètica, i el cas és que Kim Philby era un espia doble,
no.
És a dir, treballava per l'URSS...
Adam, per favor, modera't.
Per la qual cosa...
És que, perdona, em tensiona molt la gent que és espia doble.
Val.
Ja s'espia d'una sola cosa i ja costa. Ja.
Fins i tot hi ha espies triples, eh? O sigui,
sí, sí, sí. Calla. La gent això que diu, no, jo faig 8 hores i me n'oblido. Jo vull ser d'aquests.
Un espia no es pot oblidar mai d'aquest espia en cap moment.
Però, i quina memòria, no, has de tenir? Quina tensió tota l'estona, mentint qui era aquí amb tu.
Sí, però fixeu-vos una cosa, eh? O sigui, els britànics espiaven a la Unió Soviètica i el màxim responsable d'espiar la Unió Soviètica en realitat era un agent soviètic que treballava, en aquest cas, per Moscou.
No.
Amb la qual cosa és brutal, això.
Durant quants anys va fer de doble espia, aquest doble joc?
Doncs mira, des de poc després de la Guerra Civil Espanyola, que és quan va començar a treballar pels serveis secrets britànics, fins l'any 1963, en què va ser descobert. Ell va formar part d'un grup d'espies que es deia coneguts, perquè hi ha hagut pel·lícules sobre això, el 5 de Cambridge, perquè tots havien estudiat amb aquesta prestigiosa universitat anglesa, tots eren amics i tots eren comunistes convençuts. Ell va ser de tots els de Cambridge, va ser el més exitós de tots, perquè va ser el que més temps va estar espiant sense ser descobert, va estar més de 20 anys espiant pels soviètics, en llocs d'altíssima responsabilitat. Per exemple, va ser cap de l'àrea ibèrica dels serveis secrets britànics, que englobava la península ibèrica i el nord d'Àfrica, una zona molt estratègica. Després va ser, com he dit abans, cap del servei encarregat d'espiar la URSS, i després va ser el secretari permanent del servei diplomàtic britànic a Washington, on tenia contacte diari amb els caps de la CIA, o sigui que estava molt ben situat.
És a dir, va poder passar informació a la Unió Soviètica, bona informació.
Sí, ell va poder passar informació importantíssima a la Unió Soviètica, per exemple, d'un intent d'enderrocar el règim albanès, doncs ell va poder passar tota la informació als soviètics, i val a dir que l'intent va fracassar, de diversos agents que estaven ja a punt de ser capturats, dobles agents, ell passava la informació, és que l'arribia ell a la seva taula.
Wow.
Aleshores, ell passava la informació sí.
És que has de vigilar molt el que filtres i el que no, perquè poden descobrir per una tonteria, t'esperes fins una cosa realment important.
Sí.
Jo ho faria així.
Sí que en saps, no? Mm-hmm. Molt bé.
I quan et descobreixen no és, oh, has perdut. És com hi ha unes represàlies
clar,
i... dobles, triples...
Clar, et maten, però... I el descobreixen, descobreixen que és un tal l'any 62.
Sí, va ser delatat per un agent del KGB que s'havia passat a la CIA.
Un altre doble.
És un altre doble.
Quin joc.
Quin agent.
En aquells moments... Kim Philby estava al Líban i com a bon espia que era, quan el van anar a buscar els britànics per poder el capturar i portar-lo cap a Londres per poder el jutjar o fer-li el que calgués, ell havia fugit ja amb un vaixell cap a Moscou. Aleshores ella es va, evidentment ja era una persona cremada, ja no servia per fer gaires coses més, sinó aconsellar i treballar des del darrere. Ell va viure a Moscou, ell va viure a Rússia tranquil·lament, escrivint llibres, concedint entrevistes als mitjans de comunicació. Allà a Rússia, a Moscou, es va casar per cinquena vegada i, segons va declarar ell, en diverses entrevistes, passava les hores llegint el Times i seguint a distància els partits de críquet de la Lliga anglesa. Va morir l'any 1988, quan tenia 76 anys, poc abans de la caiguda del mur de Berlín, per tant no va veure en Sorràs allò pel qual ell havia lluitat.
Doncs també... mira, no va tenir ni aquest disgust.
Ni aquest disgust.
No va tenir.
Efectivament, efectivament.
Es va casar 5 cops?
Diu?
Sí, sí, es va casar 5
cops. M'estranya, és que t'ho imagina't. Carinyo, d'on vens avui? Clar. Saps que el teu marit és espiadoble?
No ho saps.
No et creus res.
No ho dius, no, això?
D'on vens?
No potser si... Clar, anava a dir, es va casar 5 cops, però va estar casat simultàniament?
No, va estar
una
després de l'altra.
A mi m'agrada aquella pel·li, ara m'ha vingut aquella pel·li bastant tonta, però que està bé, que és això del senyor i la senyora Smith,
sí,
del Brad Pitt i l'Angelina Jolie, que tots dos són espies, em sembla,
sí,
i no ho saben, l'un de l'altre. No?
Sí. Fins que els han de, un ha de matar l'altre.
Ah, sí? Això no me'n recordo. Mm. La puc tornar a veure? Perquè no me'n recordo gens.
Pots tornar-la a mirar?
Ah, avui la miraré.
Ara. L'himne de la Unió Soviètica.
Per favor.
Aquest himne és molt potent. Està bé, eh?
Aviam.
És molt himne, eh?
Sí, sí.
Però quanta gent hi ha aquí, no?
Hi ha tota
estaven convocats tots.
Tota la Unió Soviètica cantant alhora. Des dels mòbils, tots cantant. Van enviar peces.
Mm. Les cendres de Kim Philby estan dipositades al cementiri de Kuntsevo a Moscou, eh?
Sí, és el cementiri que l'URSS reservava als seus màxims herois, i curiosament Kim Philby està amb una placa, amb la seva imatge, enterrat molt a prop de Ramon Mercader, que és el català que va assassinar amb un piolet a Trotsky. Estan enterrats molt a prop.
Ah, és a dir, Ramon Mercader era un heroi del comunisme de
sí,
l'URSS, eh?
Clar, va matar el gran enemic de Stalin. Ramon Mercader va morir a Cuba, però va ser traslladada les seves restes a la Unió Soviètica.
Carai, caramba. Segons tu, què era Kim Philby? Un mercenari o un idealista?
A veure, d'ell s'han dit moltes coses, eh? Segons la propaganda occidental, Kim Philby era un home sense principis, sense ideologia, era un alcohòlic empedreït, un assassí, etc. Fins i tot Stalin, que era, com sabeu, home, era un home que dubtava de tot, fins i tot de la seva pròpia ombra, dubtava que Philby fos en realitat un espia doble a favor d'ell, sinó que es pensava que potser estava espiant a la vegada pels britànics i potser li feia la por a ell, no? Per mi, Philby, el que puc dir és que és un personatge autènticament fascinant. És allò que podríem dir un homenot del segle XX. I, evidentment, és un comunista convençut. Això sí que no hi ha cap mena de dubte. Ell era un fill d'un alt comandament de l'exèrcit britànic destinat a l'Índia. Va estudiar, com he dit abans, a la prestigiosa Universitat de Cambridge. Allà va entrar en contacte amb el Partit Comunista Britànic. I val a dir que Philby, junt amb companys de la universitat, de fills de burgesos, es dedicaven a visitar les zones més pobres de Londres per constatar les pèssimes condicions de vida dels obrers. Això els va fer caure, els va fer entrar, diguéssim, a dins de la fe del comunisme. Ell es va emmirallar amb el mite soviètic, i Philby, com la resta de companys, que van decidir que calia impulsar la revolució per acabar amb això. Stand up, all victims of the prey.
Parlant de Kim Philby, aquest doble espia britànic que entra en l'òrbita de la URSS i espia per ells quan els britànics pensaven que feia el contrari, que bàsicament espiava doncs, els moviments de la URSS. Com ho fa per entrar als serveis secrets britànics?
Això va ser un procés molt lent, va ser un procés molt ben cuinat, que va portar molt temps. O sigui, ell està proper al Partit Comunista Britànic, ell intenta entrar dins del Partit Comunista i el representant o alguna persona del Partit Comunista li diu no, tu seràs molt més útil fent una feina d'espionatge pel qual tens habilitats que no pas militant a dins del partit. Per tant, allunya't del partit, el van començar a ensinistrar amb les eines de l'espia, el van posar en contacte amb els serveis secrets soviètics, amb el NKVD, i val a dir que va ser un alumne que va fer molt bé la seva feina, ja el trobem a l'any 1934, començant a passar ja informacions de les relacions entre Londres i Berlín. Kim Philby fa una mutació, és a dir, es transforma en una altra persona, i amb aquesta nova disfressa es converteix en una persona molt conservadora que comença a freqüentar els àmbits pronazis de Londres, on hi ha persones molt influents.
Una mica menys, no? Te n'has anat a l'altre extrem, igual et pillaran, eh?
No, perquè ell comença escriure, fins i tot a revistes, com a periodista, a revistes filonazis, com les revistes de l'Associació Anglo-Germànica, fa articles lloant a Hitler, i el seu proper pas, la seva primera missió important va ser desplaçar l'Espanya com a corresponsal de guerra amb una missió molt important.
I quina era aquesta missió tan important?
Ara.
Una missió que hauria pogut canviar el curs de la història?
No puc sentir-ho.
Ens ho explica el periodista Jordi Finestres.
A la darreria del 1936, a Moscou, es va dissenyar un pla d'alta volada. Assassinar Franco. Els plans del Kremlin passaven per derrotar el feixisme primer a Espanya i després a Europa. Per executar aquesta missió, Stalin va encomanar a Nikolai Yezhov cap de la policia secreta soviètica, que busqués una espia lliure de qualsevol sospita. El candidat va ser un jove anglès, un periodista de bona família, idealista i fanàtic antinazi, Kim Philby.
Doncs amb aquest objectiu, seguint amb el seu camuflatge, es declara franquista.
Sí, ell entra, ja ve d'àmbits molt conservadors, ell entra avalat pel duc d'Alba, que és l'ambaixador espanyol a Londres, que és un franquista convençut, i ell entra amb la pàtina de ser un veritable franquista. Ell va entrar per Hendaya com a corresponsal d'un diari britànic conservador, i la seva missió secreta, doncs mira, la sabem gràcies a uns documents secrets dels serveis secrets britànics que es van desclassificar l'any 2005, i deixeu-me fer una mica de publicitat i
vinga,
una mica d'autobombo,
que
va publicar per primera vegada Sapiens, van ser els primers que van tenir accés a aquests documents.
Quina emoció.
I aquests documents confirmaven aquesta història, i val a dir que després de la publicació en una revista catalana i en català va sortir publicat a mitjans de tot el món.
Què m'estàs dient? Primer a Sapiens i després al món?
Sí, ha passat més d'una vegada, però aquesta va ser...
Passat més d'una vegada? Bé,
relacionat amb espies, va passar amb el Garbo, va passar, i després ha passat amb el Filo. O sigui, el tema espies...
El teniu controlat.
A veure si estareu fent bé la feina.
Segurament, a veure, com a mínim la dels espies, sí.
Escolta'm, de tota manera, tots sabeu que hi va haver 40 anys de dictadura, per tant, aquest pla va fallar.
El pla va fallar, és una evidència. I per què va fallar? Doncs primer perquè, a veure, en primer lloc, matar Franco era difícil, eh? Franco estava molt protegit, però després, a veure, el gran culpable de que no es pogués dur a terme el pla inicial va ser el mateix que el va pensar, que va ser Stalin. Mm. Stalin va dir, jo voldria matar Franco, però amb una de les seues nombrosíssimes purgues, el que va fer és va carregar tota la gent que tenia per damunt Kim Philby per fer realitat el seu pla. Amb la qual Kim Philby es va trobar que la seva missió va morir per inanició, perquè no tenia interlocutors amb qui interlocutar de com havia de fer per eliminar Franco. Tot i això, hi ha una anècdota molt divertida, que és que ell va estar molt a prop de Franco, o sigui, va estar a molt poca distància del dictador. Per què? Doncs perquè a finals de desembre de l'any 1937 ell anava amb un cotxe pel front de Terol amb tres periodistes més, i un tanc republicà va disparar una bomba i el cotxe es va incendiar. Els tres periodistes que acompanyaven a Philby van morir.
Què dius?
I ell va quedar ferit, ell va quedar amb cremades al cap i al braç. Uns mesos després, quan ja estava recuperat, al març de l'any 1838, Franco el va condecorar amb la Gran Creu Roja del Mèrit Militar.
No.
O sigui, fixeu-vos la paradoxa, si no té gràcia. O sigui, Franco condecora l'home que havia vingut des de Londres per fer-li la pell amb ell. Ell no ho sabia, evidentment, Franco, que li volia fer la pell, al qual havia ferit un tanc republicà d'origen soviètic, que és un país pel qual treballava Philby. O sigui, la quadratura del cercle.
També aquesta missió, o sigui, primer et maten els superiors, diguem-ne, tots els que saben de què va la cosa i els que et poden ajudar, te'ls maten, i després et dispara un tanc dels teus.
Dels teus.
No anem bé.
Prou tu, me'n vaig a, no sé, me'n vaig a Acapulco.
Així no es pot treballar.
Així no es pot treballar. No.
Matar Franco no si m'esteu disparant.
M'esteu aquí posant pals a les rodes, però això què és?
Esto què és?
Amb qui esteu? Amb qui aneu vosaltres?
No pots dir-ho, perquè ets un doble espia.
Clar.
La gent que m'hauria acabat entregant per acabar ja amb tot,
perquè
estic farta.
Necessites un Excel, i en aquella època no n'hi havia d'Excel, a més.
Ai, senyor, i va continuar a Espanya durant tota la Guerra Civil, o què va fer? O va decidir marxar, com deia la Maria?
Ell va continuar, allò, com deia el bando contrari, inassequible, el desaliento, no? Ell es va establir primer a Salamanca, després a Burgos, però es va anar movent per tota la península Ibèrica. Va estar a Andalusia, va estar al País Basc...
Que t'ha d'agafar una urticària, també, eh? Tu ets comunista i te'n vas a viure a Salamanca, i a Burgos.
I a fer bona cara, perquè tu se suposa que ets filonazi.
I els articles que feia era lloant completament al caudillo i a les forces franquistes. Ell anava incrustat durant un temps dins de l'exèrcit de Franco, com passa ara a moltes guerres modernes que veiem els periodistes a primera línia avançant amb els soldats, doncs ell feia això. Els franquistes el tenien com un home de confiança, perquè els articles que ell feia... Ell va acabar escrivint al Times, doncs els artistes que feien lloant completament a Franco.
Fins al punt que Philby va viure en directe l'ocupació de Barcelona. Escolteu bé què va escriure en la seva crònica al diari The Times el 26 de gener del 39.
L'auto d'aquest corresponsal va ser el primer en recórrer la Gran Diagonal i entrar a la plaça de Catalunya. Allà ens vam trobar envoltats d'una gran massa embogida per l'entusiasme, amb banderes vermelles i grogues que pujaven damunt del capó cridant i aixecant els braços. Les llàgrimes es barrejaven amb els crits i les riallades. La gent semblava fluctuar entre la histèria i la incredulitat. Now, in a strange...
Doncs tot això que esteu bufant ara, només d'imaginar-vos-ho, ell segurament també ho devia estar fent, de dir, oi, ara he d'escriure això tan bonic, quan a mi no em fa cap il·lusió que entrin aquí.
Clar, clar, clar.
A mi m'està angoixant molt, tot el tema dels dobles espies. Estava pensant en un símbol futbolístic, que seria com si Cristiano Ronaldo, quan estava a Madrid, en realitat fos un agent del Barça.
Oh.
I aleshores, ell va marcant gols pel Madrid.
Sí, guanyant fent, Champions.
Guanyant, sempre, clar, però guanyant partits...
A disgust.
A disgust, dirà, ai, per això no celebra mai els gols, si us fixeu, amb els seus companys.
Sí, senyor, més fa su de la ràbia que té.
I la idea era que al final fallés el gol definitiu de la Champions, que el fallés.
Però no pot, perquè ha de dissimular.
Però no pot, perquè ha de dissimular. Llavors dius, tio, i per què ets doble, gent?
Ah, no, no.
És que si ho fas molt bé, si n'és un doble, no...
No, no, no serveix.
No, no fas bé.
Efectivament.
Has de triar quin gol falles, al final.
Hi ha gens dobles que s'han posat tant en el paper que s'han acabat convencent, no?
Pot passar, no sé. Ha passat això?
No, amb Kim Philby no, però ha passat amb la gent. Sí, i tant, què ha passat?
Sí, ha passat. Doncs, escolta'm...
Quin tio, Kim Philby.
Kim Philby! Acaba la guerra. Acaba la guerra i què?
Ell acaba la guerra, torna a Anglaterra, i llavors és quan entra els serveis secrets britànics, que el van destinar a Berlín sota l'aparença de periodista, o sigui, per espiar als nazis. Després de la Segona Guerra Mundial es converteix, com hem dit abans, en cap de l'àrea ibèrica dels serveis secrets britànics. Té en aquell moment una seixantena d'homes a les seues ordres, entre els quals l'escriptor Graham Greene, que bueno, està, com dic, sota les ordres de Philby. I a partir d'aquí comença una carrera que el porta fins al cim, fins al capdamunt dels serveis secrets britànics, sempre treballant d'amagat pel govern soviètic i per la causa del comunisme. Per cert, Philby, al llarg de la seva carrera, a més de la distinció que li va donar Franco, va ser condecorat amb les més altes distincions soviètiques, com l'ordre de la bandera roja soviètica i també amb l'ordre de l'imperi britànic, que aquesta li va ser retirada, evidentment, quan l'any 1962 es va descobrir que treballava per la Unió Soviètica.
Déu-n'hi-do, quina història, història apassionant. Kim Philby, que apareix també en nombroses novel·les i pel·lícules relacionades amb la Guerra Freda.
Sí, va ser un personatge molt, molt, molt important d'aquesta època, desenes i desenes de novel·les i de pel·lícules. Abans d'ell va fer un llibre autobiogràfic que jo crec, Roger, que t'agradaria llegir, que és la meva Guerra Silenciosa, està en anglès i en castellà. Ell apareix també com a personatge al quart protocol de Frederick Fawcett, o el factor humà de Graham Greene, o amb novel·les de John le Carré, apareix també en multitud de pel·lícules.
El quart protocol surt, m'encanta aquesta
sí,
pel·li.
El quart protocol a la pel·lícula surt, recordeu, amb Michael Caine i Pierce Brosnan, no és el... El personatge de Philby és interpretat per Michael Bilton, no sé, no recordo ara quin actor és,
no.
Però el cas és que li canvien una mica la història i el fan morir assassinat pel KGB, és a dir, també ho fan una mica a mida seva, no? Hi ha també una sèrie de 4 o 5 capítols de la BBC, si no em falla la memòria, jo crec que la van fer TV3 fa uns anys, que es titulava més o menys una cosa com Els espies de Cambridge, que explica bé qui eren aquest grup d'espies de classe bona britànics que treballaven pel comunisme.
I la seva autobiografia està bé?
Està molt bé.
Sí?
Està molt bé la seva autobiografia.
Home, t'ho diràs...
No, ja, però jo què sé, que expliqui tot i de manera sincera.
Està molt bé. Jo la vaig llegir fa temps i la recordo com un llibre molt interessant. Deixa'm explicar només una anècdota de Kim Philby, que explica una mica com és el personatge. Després de la caiguda del mur de Berlín, als arxius de l'Stasi es va trobar un document, un vídeo, d'una aparició de Kim Philby a la RDA per tal de fer una xerrada a espies comunistes de la República Democràtica Alemanya. Aleshores, amb aquest vídeo està ell amb un parlant i els hi explica una sèrie d'anècdotes de la seva vida amb aquests nois, amb aquestes persones que són espies del règim de Honecker. I llavors els hi diu que ell s'ha hagut d'embrutar les mans moltes vegades, però wow, que embrutar les mans moltes vegades per una causa noble només no és dolent, sinó que és bo. Així era Kim Philby, jo crec que més enllà de la seva ideologia, més enllà del que va fer, és el gran espia de la Guerra Freda i un dels grans espies de la història de la humanitat.
Bravo, Kim. Tant de bo tenir un 1% de la teva empenta per afrontar el meu dia.
La sang freda que tenia.
Una història apassionant avui, Kim Philby, Sapien, Jordi Creus. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.